Ara ho dèiem en la publicitat. Avui el Grupo Zeta ha anunciat que deixaran de vendre's als quioscos, deixen d'editar-se, vaja, dues revistes mítiques, sobretot una, l'Interview, que va ser en alguns moments...
milions d'exemples.
Supertrencadora, i que era una revista, vaja, que estava com molt mitificada, i també Tiempo, és l'altra que deixen d'editar. I reflexionen sobre altres del grup, com per exemple Man i Primera Línia, entre d'altres. No perquè siguin només aquestes dues revistes, però sí que és una mostra més de tot aquest embolic en què miris on miris d'empreses periodístiques, no hi ha ningú que tingui bones notícies.
No.
És a dir, que no té un ERE, té
però,
un
però
problema
dices,
econòmic...
Me lo
cuentas. Sí, que m'has d'explicar, no?
És a dir, aquests nous temps que realment fan fredat, eh?
Sí, per desgràcia el paper està bastant mort.
Vull dir, no, a més, cada vegada més
clar.
Evident, no?
I aquí estem.
Sí, però també estava mort el vinil i mira ara, eh?
Sí, però també per una cosa nostàlgica, eh? No sé dir...
Compres de culte, perquè et fa il·lusió per sentir-te distingit, no? És com la tapa dura.
Això podria ser també una evolució. Jo no... Si ho sabés, no estaria aquí ara. Estaria amb un despatxot.
És veritat que moltes publicacions que han començat només per internet, després també en fa edició de paper. A la llarga també fan edició de paper, perquè hi ha aquesta voluntat de...
I de fet crec que anem en el sentit de que els textos llargs i cuidats i tal han trobat el seu mercat, han trobat el seu nínxol, però no sembla que les publicacions de l'antic estil, diguéssim, si la gent s'ha hagut d'adaptar.
Interview és diferent, perquè clar, hi ha les dues coses, allò que sempre es deia. És que me'l compro pels reportatges.
Sí.
Que és veritat que va tenir.
Per cert, estaven molt bé.
Tenien uns reportatges d'investigació que no tenia cap
part. Xavier Vinader, que és un dels més grans periodistes que hi ha hagut, publicava Interview i va haver d'exiliar-se...
Fins fa no gaires anys, vull dir...
Llavors, la part de tota la qüestió més de ties, clar, aquí sí que hi ha un competidor que és internet, no? És a dir, qui vol veure una mamella no és el mateix que abans.
Sí, però a veure, no, ara no veus mamelles.
No, i és per
ara,
això...
Ara tu veus... nans amb unicorns i cavalls.
Però i mamelles cosa... també. I mamelles també. I per això la revista, de fet, va fer una cosa que no estava mal pensada, que era quan els personatges que sortien despullats ja no eren ja no era per la seva bellesa, ja no era Marisol, no. Sinó que eren...
Per la seva relevància social.
Sí, és a dir, o per la seva fricó, no?
Sí,
és a dir, quan van començar a sortir personatges de Gran Hermano.
Sí, bueno, però diguem-ne el...
Per la sensació més d'estudiar,
no? Jo et diria que el número més venut de la Interview és el que surt Lola Flores despullada.
Més que Marisol.
Jo crec que Marisol és la primera, la que trenca. Marisol és la que trenca. Després Lola Flores, la duquesa d'Alba.
Va sortir despullada, la duquesa d'Alba?
Sí,
amb
quina
edat?
Pues provecta.
Ah, sí?
Sí. No, provecta, però de bon veure.
Escolta, ara m'ho fareu googlejar, eh? Busca-la
un moment.
Google es pensarà que estic fatal.
No, llavors començaran a venir
anuncis... Jo busco, jo me les he buscat més vegades, si vols, eh? I no, a mi...
Tinc les 40 portades més famoses d'Interview. Veig aquí Xenoa, veig aquí Elsa Pataki...
Bueno, gran actriu.
I aquesta no sé qui és.
Sí, 48 anys. Ah, no, 48 hores de la boda.
Podia passar. Mercedes Milà, també, veig
també?
Aquí.
També? Hola.
Però Mercedes Milà em sembla que és enxampada perquè està saltant a la platja. Vull dir que no era...
Sí,
no era un
però...
No era un
que
hi havia Pau Vázquez i això.
Però veig, també hi havia... Era el lloc on escrivien, a part de Vinader, escrivia Paco Umbral, escrivien...
I recordem que ha d'estar en temes potents, sobretot a l'època del Gal, del Roldán.
Del Gal, del
Roldán. Vull dir que no...
Les fotos de
Roma,
Les fotos de Roldán.
Botxos de Vegas, Sicília.
Amb calça curta, amb unes pilinguis de tres pessetes, eren...
Eren curioses, sí.
Sí, realment tenien, i tot el cas, Amedos i tot això ho van treure. Que era una manera de fer un periodisme trencador, tipus com... Era una barreja entre el que era... el Playboy, que per cert també ha anunciat aquest cap de setmana que tanca la seva edició en paper.
Però una mica diferent.
Sí, però d'entrada sí que era...
Sí, hi havia un referent espiritual, diguéssim, en tot aquest tema de periodisme així una mica canallesc, que és una frase que després s'han abusat, i d'una mica de textos així literàriament treballadets, i
les fotografies del Playboy tenien una intenció narrativa. És a dir, aquí sortia la portada, el Posado, però les fotos del Playboy eren més situacions.
Eren teatrals.
Situacions
que
anaven un pas més enllà sexualment.
Ja, i després...
Sortien amb lloc amb la llar de foc al darrere.
A Playboy sí que... En textes van entrevistar a les primeres figures mundials, des de Muhammad Ali a Kennedy,
Sí, totes les antologies de periodisme literari surten textos tres del Playboy.
Evidentment, des de Mailer i Fahrenheit, Ray Bradbury publica Fahrenheit 451 a Playboy.
No voldria quedar amb el tema sexual, perquè a mi em sembla que és un problema molt més enllà. No, i en el cas del Grupo Z, en els grups del Grupo Z, que és qui ha decidit el tancament d'Interviu i de Tiempo anunciat avui... Clar, els companys del periòdico i els companys del Diari Esport, el Diari Esport acaben de fer un ERE descomunal amb gairebé la meitat de la plantilla i els han acomiadat i a més donar-los la carta al carrer i al seu advocat. És a dir, que és un mal que va més enllà que les revistes que es dediquen al sexe més o menys.
No, jo no crec que ha posat el sexe.
Z arrossega problemes des de fa molts anys. Des de potser 2003 o 2004 ja tenim problemes amb les revistes. Vull dir, hi ha hagut ERE.
No, i Z tenia...
És una llàstima, però és així.
I Z tenia Ediciones B.
Que és
l'antiga Bruguera. L'antiga Bruguera. Que, de fet, era la que una mica aguantava l'edifici, bàsicament per una cosa que es diu Mortadelo i Filemón.
Sí,
i tant.
Que és qualsevol persona que hagi intentat signar llibres a Sant Jordi al costat de Francisco Ibáñez sap que és la depressió màxima, perquè és el megavendes del món. Però, esclar...
I la persona més alegre del món.
No, un senyor...
Clar, llavors, hi ha cues intergeneracionals.
És tota una indústria, el tema Mortadelo y Filemón.
Clar, pues, en el moment que treus Mortadelo y Filemón, el botón de Sacarino, el tercer rudo del Percebe, Pepe Botero y Emilia, Rompetechos, i això ja s'han vist a venut. I tot el que era...
Clar, és un patrimoni que ja no tenen.
I tot el que era Ediciones B també són venut a...
Que la idea dels TVOs també és... Jo no sé si vosaltres havíeu llegit TVOs. Jo em tornava boja pels TVOs.
Bueno, jo hi he treballat al món del còmic 5 anys, t'asseguro que també és un tema complicat de com mal s'hi ha arribat la crisi, no? Perquè també hi ha hagut molta edició pirata, molt de tema així... Bueno, també és un altre sector que s'ha hagut de reinventar bastant d'una manera similar al tema...
El que volia anar a dir abans amb això, que no només ho que deia l'Òscar, que no només és el suport aquest de sortíssim famoses o senyores ensenyant les tetes, era que hi havia una part que era la tipus Playboy i l'altra part que era la de revista alemanya aquesta, Spiegel, Stern i tot això, que eren les revistes de...
Informació general,
política i de temes on hi havia uns temes d'investigació que el periodista de torn tenia un temps i un espai per poder-lo treballar,
que avui en dia no
més enllà del dia a dia d'un diari.
Però la idea del reportatge llarg, aquesta, que jo crec que ara torna a ser demandat, el reportatge llarg.
Sí, torna a ser demandat, però el que passa és que no hi ha diners per pagar-lo, no, diguéssim. Aquest tema és un altre...
Aquí volia anar, veure, no? Per exemple...
No vull entrar en el drama, diguéssim, però clar, tu acabes oferint temes...
És que la cultura de la gratuïtat a internet també ha fet molt de mal. La gent ara, quan li dius que ha de pagar per un reportatge, home, algú sí que compra, però de pagar una mica, dius, hòndia, si haig de pagar ja no llegeixo.
No és només el lector que es pugui subscriure per no gaires diners a un diari que ofereix grans reportatges, sinó que el diari tampoc pot pagar gaires despeses perquè aquell senyor se'n vagi...
I el cas extrem són la gent que estan fent reporterisme de guerra, que aquests pobres estan en unes condicions infrahumanes.
El llibre Poi Fàstic a Las Vegas, del Hunter Thompson,
que
explica la seva anada amb una cursa i que es gasta tots els diners que li donen en substàncies. Doncs, en termes absoluts, clar que estem parlant d'Amèrica, que hi ha moltíssims lectors, no? Però en termes absoluts, el que li paguen per una crònica en aquells anys és 7 vegades més.
Clar, és que pagarien... Pensa en revistes com el New York, com s'aguanten, aquí no s'aguantarien,
no s'aguanten
pel pes demogràfic d'Estats Units, perquè encara que tinguin pocs subscriptors pel que és el gruix de la nació... Clar,
el del New Yorker fa tanta enveja.